Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 27 grados centígrados.
El patín Alcodiam ha vuelto a la Hockey Liga. No te pierdas la apasionante temporada que le espera y hazte socio. Precios únicos de 50 y 100 euros para disfrutar de la máxima categoría del hockey sobre patines nacional. Además, si eres comercio o empresa, disfruta del carnet colaborador por solo 50 euros y apoya al club de tu ciudad. Infórmate en www.pasalcoy.com. Disfruta de la Hockey Liga con el patín Alcodiam Salesianos.
¿Quieres saber cómo pensar de manera creativa? ¿Cómo convertir tus ideas en proyectos? Súbete al Innovation Express una mañana para reinventar tu futuro. Descubre y experimenta como un genio es la jornada que te ofrecemos de la mano del experto en pensamiento creativo Juan Prego. El acto se dividirá en tres partes en las que escucharemos a Juan Prego sobre cómo pensar de forma creativa y después lo pondremos en práctica con un taller, cerrando el evento con un coloquio en el que podremos opinar y preguntar. Próximo jueves 17 de julio de 10 a 13 horas en Sala Ágora, Ayuntamiento de Alcoy, Regidoría de Innovación.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En los centros Hiperver encontrará el queso rallado Alteza Mozzarella 200 gramos a 1,15 euros. Y este mes, comprando 2 unidades de aceitunas rellenas El Faro 370 gramos, la unidad le sale a 96 céntimos de euro. Y como siempre en Hiperver, la fruta y verdura del día y al mejor precio de lonja.
Hiperver. Nos encontrará a su disposición en la calle El Camí de Alcoy y en la avenida Valencia 33 de Muro.
Este verano sigue tu estrella. En Bisauto Concesionario Mercedes-Benz tenemos tu vehículo Ocasión Estrella. Por tan solo 22.500 euros tienes un fantástico clase A o un clase B desde 21.900 euros. Vehículos seminuevos, revisados bajo los estándares de Mercedes-Benz, con kilometraje certificado, 24 meses de garantía con cobertura europea, asistencia en carretera y vehículo de sustitución y con posibilidad de cambio de vehículo. Ven a Bisauto, tu concesionario Mercedes-Benz, y elige tu Ocasión Estrella entre una amplia gama de modelos. Estamos en Autovía Alcoy Cocentaina.
Te siguen. Es Radio Alcoy que te acompaña a través de su página web radioalcoy.com. ¿Cómo? En tu ordenador, tablet o móvil.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos de nuevo, bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy, 12 del mediodía, 23 minutos. Y lo primero, agradecerles su compañía, que un día más estén ahí con nosotros, escuchándonos. Gracias por su confianza desde sus casas, desde donde se encuentren, en el coche, en su puesto de trabajo, por confiar en Radio Alcoy para conocer la actualidad. Una actualidad que nos marca, nos indica, nos obliga a tener en Hoy por Hoy Alcoy a la diputada en el Congreso, a la socialista Patricia Blanquer, y a quien vamos a preguntar por asuntos que tienen que ver con el Partido Socialista, y también con asuntos que tienen que ver con la ciudad y que se tratan en el Congreso de los Diputados. Uno de ellos es el, sin duda, tren Alcoy-Sativa. En unos instantes, Patricia Blanquer, aquí en Hoy por Hoy Alcoy. Pero vamos a tener primero como protagonista a Enrique Moltó, nuestro hombre del tiempo. Comienzan a despegar las temperaturas, se aproxima una ola de calor, al menos eso es lo que prevé nuestro hombre del tiempo. Con él vamos a hablar del tiempo y también de hombres del tiempo. En este martes, en el que nuestro tramo final, vamos a reponerles unos de los programas que les ofrecimos esta temporada pasada y que prepara José Cantó, nuestro doctor en física, sobre la ciencia y que lleva por título, por lema, de Ciencia Certa. 12 del mediodía, ya casi 25 minutos, comenzamos.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Juan José Hervás Serrano, natural de Puente de Genave. Los oficios de misa y corpore insepulto tendrán lugar este martes 15 de julio a las 18 horas en la capilla Tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
En Carrefour sabemos que todo cuenta. Por eso te ofrecemos ofertas como esta. Aceite de oliva virgen extra carbonate de 5 litros, segunda unidad al 70%. Una unidad 17,25 euros. La segunda unidad 5,18 euros. En Carrefour, solo hasta el 28 de julio.
Ya está aquí Tracamán, el héroe más petardo.
Os traigo en Pirotecnia El Alba más ofertas invencibles para celebrar tus fiestas, como la oferta especial comunión por 65 euros o la oferta especial boda por 90 euros.
Pirotecnia El Alba en Cocentaina, en el centro comercial Gormach y en piroalba.es.
Pirotecnia El Alba, petardos con superpoderes o precios invencibles.
Disfruta del auténtico sabor de nuestra tierra. Disfruta del sabor de las frutas del Mas de Roc. Cerezas, cerezas ecológicas con certificado. Ciruela, melocotón, pera, manzana. En la tienda del Mas de Roc te ofrecemos un sabor único e inimitable. Venta directa de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Estamos en Carretera Nacional 340, dirección Alcoy Ibi. Cuando llegamos a la rotonda cogemos el desvío a la carretera. Acceder por la vía de servicio Alcoy Ibi en el margen derecho a 400 metros. Mas de Roc, auténtica fruta de nuestra tierra. Te esperamos en nuestra tienda Venta Directa.
¿Quieres saber cómo pensar de manera creativa? ¿Cómo convertir tus ideas en proyectos? Súbete al Innovation Express una mañana para reinventar tu futuro. Descubre y experimenta como un genio es la jornada que te ofrecemos de la mano del experto en pensamiento creativo Juan Prego. El acto se dividirá en tres partes en las que escucharemos a Juan Prego sobre cómo pensar de forma creativa y después lo pondremos en práctica con un taller, cerrando el evento con un coloquio en el que podremos opinar y preguntar. Próximo jueves 17 de julio de 10 a 13 horas en Sala Ágora, Ayuntamiento de Alcoy, Regidoría de Innovación.
¡Enhorabuena! ¿Y cuánto dices que pesa la criatura?
Pues 1.075 kilos y tiene unos Airban preciosos. Vamos, que ha salido igualito a su padre.
Ha nacido una nueva estrella en Citroën, el nuevo C4 Cactus. Estamos tan orgullosos que lo queremos celebrar a lo grande. Por eso te esperamos en nuestra concesión para que conozcas un coche que pasará a la historia por responder a las preguntas de hoy.
Ven y descubre el nuevo Citroën C4 Cactus Aitana Motor. Concesionario Citroën en autovía Alcoy Cocentaina, junto Rotonda.
Citroën Creative Technology.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En Hiperver encontrará la loción solar spray para niño protección de 50 de la marca Crow, 250 mililitros a 7,59 euros. Y la loción solar spray factor de protección 30 de la marca Crow en base de 250 mililitros a 5,95 euros. Crow, nuestra marca en perfumería, su marca de confianza. Y como siempre en Hiperver, la fruta y verdura del día y al mejor precio de lonja.
Hiperver, nos encontrará a su disposición en la calle El Camí de Alcoy y en la avenida Valencia 33 de Muro.
Bueno, pues ja tenim amb nosaltres a Enrique Moltó, el nostre home del temps. Aquí saludem. Enrique, què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Per a parlar-nos del pronòstic, que estem notant aquesta pujada de les temperatures. Ahir va arrencar, sembla que va arrencar ja del cap de setmana. I, bueno, què és el que s'espera al llarg d'aquesta tercera setmana del mes de juliol?
Bé, sobretot que encara no ha arrencat del tot. De fet, quan arrencarà de forma més clara, el centre de l'onada de calor seria dijous, divendres, per ells que són els dies centrals. Encara que avui les màximes estarien a voltant de 30 graus i, evidentment, això en aquesta època de l'any és calor, però tampoc és ninguna locura, no? Sobretot és ja dimecres, amb màximes que es poden posar rondant els 32-33 i sobretot dijous, divendres i dissabte, amb màximes al voltant de 35 o algo més. No es tracta d'una gran onada de calor de posar-se fora 40, tot i que per supost n'hi ha que avançar ja que els termòmetres de carrer es posaran en 45 i 50 coses d'aixes, però els termòmetres de veritat, la temperatura que fa l'ombra estarà al voltant de 35-36 graus, no crec que vagi molt més allà, i evidentment coincidirà amb l'entrada de la canícula estival que de fet en teoria comença avui, el del 15 al 15, que és el que diem sempre. Per altra banda, les mínimes també pujaran, que és una altra de les coses típiques d'aquest tipus de situacions, i és que les mínimes podem posar en valors que avui de setmana han estat prou alts, han estat per damunt de 9 o 20 graus, i que demà segurament encara ho poden estar una miqueta més, i per tant mínimes que estarien per damunt de 20 graus o al voltant d'aquest valor, i per tant això també dona nits relativament caloroses, no? Això duraria, com dic, 3 o 4 dies, i pareix que sobretot de cara a diumenge pues es tornaria a donar un respir. Això és important, que no dure més allà de 3 o 4 dies. És evident que no és que se'n vagi el calor el diumenge, ni molt menys, sinó que en corte de 35-36 tindrien 31-32. Però bueno, com saps, quan comencem aquest tipus de pronòstics, pues ja sempre estem un poc en este tipus de lleugeres pujades i baixades. Però bueno, és el que cal significar. Des del punt de vista de la precipitació, no cal esperar res important, però tampoc és impossible, sobretot entre dimecres i dijous, que el mateix calor, i el pols en Saharia, que pot anar pujant també des del nord d'Àfrica, pugui provocar alguna gran tronada seca que n'hi ha que tindre en aquesta situació que estem de sequera extrema a la serra, pues n'hi ha que tindre molt en compte, no? És la Xina, pues, el pronòstic que podríem fer més, que evidentment pues, no és massa complicat i que segurament pues, tindrà aquest comportament, i esperem, com dic, que les onades de calor no vagin molt més allà de moment, no?
Bueno, és un dels assumptes que s'interessava. Ens quedava pendent un tema volíem tratar amb Enrique Moltó, i és aquestes jornades que la Universitat d'Alacant va desenvolupar. Va ser la primera setmana de juliol, no?
Sí.
A Cocentaina.
Exacte. Del 8 al 10, concretament, aquests 3 dies van tindre aquestes jornades. Jo vaig a fer un resum que no pot anar molt més allà del que anem a fer, perquè són 6 o 7 intervencions. Per així, per anar més o menys, podria dir-te que Armando Alberola, que és professor d'Història Moderna, és a parlar de com el segle XVII, que estava des de la xicoteta d'edat del gel, en una societat agrària que era molt vulnerable, va estar ple de sequeres, inundacions, onades de calor, onades de fred. De lo que ell parlava d'alguna forma era això de que ara pareix que algú es pensa que s'ha inventat, i evidentment parla de que no n'hi ha res baix nou, perdó, no n'hi ha res nou baix del sol, no? O sigui, és una cosa que ja passava al segle XVII, és una societat més vulnerable, evidentment, que la d'ara, no? María José Estrella, del CEAM i presidenta de l'Associació Espanyola de Climatologia, va parlar de com els patrons de precipitació en la Comunitat Valenciana estan canviant. No està plovent menys, però està plovent diferent, és un poc les seues observacions. Sobretot està plovent més des de la zona litoral i des de les precipitacions que venen des de les grans llevantades, i menys en les tronades i en les situacions que venen de ponent. I també parlava de que anava a l'espluja un poc més a cap a la primavera i cap a l'hivern, i un poc menys en la tardor, no? Això és un poc el que ens contava. Francesc Mauri, el veterà de TV3, i que a més li van fer un tall de veu la setmana passada, es parlava de les diferents formes de fer informació periodística del temps, i ell evidentment apostava perquè la donaren gent que tinguera una algo de formació almenys en aquestes qüestions. Javier Miró, que és un climatòleg d'un doctor en geografia de Castalla, ha fet un pormenoritzat d'estudi de les temperatures de tota la Comunitat Valenciana, al voltant d'una sèrie de projeccions informàtiques, i el que ha concluït bàsicament és que en els últims anys aquestes temperatures han augmentat, encara que els últims 10 anys diguem que s'han mantès després d'haver muntat, això de que quedi clar, però també parlava de grans desigualtats, i curiosament parlava de que mesos com juny era un dels mesos que més havia pujat la temperatura, el que ja havia observat, i zones, a lo millor, de més alta muntanya, o de les zones més altes de la comunitat, havia pujat menys que en les altres un poc més de fondalades, no? Després Jorge Olcina va parlar de la necessitat que n'hi ha d'adaptar-nos a les situacions extremes que pot provocar el canvi climàtic, sobretot parlant de la qüestió que té que veure amb el que són la planificació hidrològica, bàsicament, no? Que hem de tindre en compte que si canvia la forma de ploure, pues, també tindre en compte aquest canvi, aquest augment, possible augment dels extrems, no? La meva aportació, bàsicament, va al voltant del tempo recurrent de les nevades a muntanya d'Alacant, i aprofitant alguns datos dels últims 150 anys i les aportacions també d'Àngel Banyó lo que ella está miran allí en el mar del Poblet, en la Sierra de Penàguila, pues contar que evidentemente las nevadas en zonas urbanas han minvat de forma clara, pero el tema sobre todo de la illa de calor, pero que en general las nevadas moderadas o fuertes incluso, que poden ser donar problemes, no són ni molt menys impossibles encara que augmenti la temperatura mitjana. I això ho demostra el fet de que en els primers 10 anys del segle XXI han hagut 29 nevades que hagin quallat en la zona on torna a dir 250 metres d'altitud, en la zona del Mar del Poblet. I això, pues, evidentment, contrasta a les dècades anteriors en les que havia nevat i quallat menys. Per tant, això és una qüestió també a considerar. Jordi Payà, el meteoròleg de Canal 9, l'alcoià meteoròleg de Canal 9, es va contar, bueno, com, quina és la seva visió de la que hauria ser la millor forma de contar amb la informació meteorològica, i es va parlar d'un nou projecte que va desenvolupar en el Canal 7 Televalència i que a lo millor intenta exportar a altres televisions locals i, bueno, que evidentment tots l'hem de seguir amb interès perquè ell es mereix, evidentment, tindre un espai del temps perquè sempre ho ha fet realment molt bé, no? I Pablo Jiménez, un company de la ciutat d'Alacant, un doctor en geografia, un professor titular del departament, és a parlar dels seus dubtes sobre per què es va acabar l'explotació d'espous de neus a finals del segle XIX, si bé per què va acabar la xicoteta miniglaciació que va haver entre el segle XVII i finals del segle XIX, o bé, segurament ell aposta més per aquesta segona opció, per el fet de que les fàbriques de gel industrial i evidentment el descobriment de l'electricitat, el frigorífic, etc., van fer que no tingueren ningú sentit. Més bé, és això segon, no? Perquè la veritat és que aquesta gran quantitat de pous de neu en alguns punts estaven realment molt baixets. Inclús es va contar que alguns dels pous de neu que estan per davall de 1.000 metres segurament serien, com si diguérem, zones d'emmagatzematge per a quan es transportava esta neu des de la zona de muntanya a la de la costa. Juan Antonio Marco, també company del departament, es va parlar de les observacions que va fer Cabanilles en el segle XVII i de com la possible pujada de temperatures pot afectar a certes espècies, com el coixí de monja i altres pareguts, que es desenvolupen a per damunt dels 1.200-1.300 metres d'altitud i que, evidentment, si la temperatura va pujant, podrien anar desapareixent del dalt de les nostres muntanyes, sobretot el cas d'Aitana, que és pràcticament quasi l'única que es conserva de forma clara. I per últim, els aficionats professionals, com sempre comento jo, Rafael Silvestre del Circuit Industrial d'Alcoi, Juan José Villena de Meteovisión o Samuel Viner de Ametxe i Sergi Segura de la magnífica web Abamet, que jo no em cansaré de recomanar, igual que la de Meteovisión, es van mostrar un poc la força dels aficionats i van reivindicar un major protagonisme en aquestes qüestions. Jo el comentaria també, per cert, que si algú entra en la pàgina de Meteovisión, que ho busque en Google i ho veurà, n'hi ha un resum realment un poc més desenvolupat d'aquestes xerrades, perquè este amic, Juanjo, va estar el mes com a alumne i va presentar nota de tot, i el resum, jo, com dic, és un poc més extens, no? A part d'un article pues, meu que també apareix en el Levante parlant d'aquestes qüestions. Per tant, això és el que el voldria fer com a resum. Gràcies per el test que us doneu. És un poc rotllo, però també és l'única forma de fer-lo. De fet, totes les xerrades juntes jo crec que vindria donada per aprofitar este xicot de resum que hem pogut fer, no?
Bueno, interessantíssimes totes les ponències i que sí, recorden lo que històricament ha donat sí, la evolució
sí,
del temps, no?
Va ser molt gratificant des de tot el punt de vista i molt revelador, no? A més, els alumnes no eren molts, però sí que estaven molt implicats en el tema. També moltes gràcies a els que van fer possible este curs, també des de la seu de Cocentaina, com l'amic Todolí o l'amic Rafa, que des de llavors van portar de forma magnífica amb nosaltres en esta seu de Cocentaina, i aprofitar també recolzaments que han hagut d'altres institucions com el propi Ajuntament d'Alcoi, no? Per tant, torno a dir que jo crec que aquest tipus de cursets jo crec que sempre són interessants i sobretot intenten dir que n'hi ha de revés o de mentira en algunes de les, barbaritats que es diuen o que es deixen de dir. Sobretot, parlar un poc de la idea de la idea informar i divulgar aquest tipus de coses, no?
Sí, ens ajuda també a posar-li cara als que es conten el temps, a aquells que es fan les prediccions meteorològiques als mitjans de comunicació.
Exacte.
Enrique Moltó, moltíssimes gràcies per aquest esforç especial que ha fet avui per contar-nos el que van donar de si aquestes jornades universitàries a la seu de Cocentaina. Demà tornem a parlar amb Enrique Moltó.
Demà ja en portes de la onada de calor, sí. Si vols, parlaríem un poc de què consistís i de quin quin alcanç tindrà, no?
I bueno, recordem...
Sense dubtar a ningú, per cert.
I si històricament hi ha hagut algo paregut o
sí, és sí,
una
mare,
cosa habitual?
En principi ja volem després una volta de temps passat, no? Però en principi està molt lluny d'altres molt més potents que ha hagut, almenys de moment.
Bueno, Enrique Molto, moltíssimes gràcies i fins després. Vinga, tornem a escoltar-te en els nostres informatius. Adeu.
Adeu. El parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro del sol, seguro del sol, seguro del sol. Tenerife tiene seguro del sol, seguro del sol.
A quien corresponda, un espacio que Radio Alcoy pone a su disposición, en donde usted puede expresar todo aquello que desea hacer público: quejas, denuncias, comunicados, preguntas, etc. Deje su mensaje en nuestro número de teléfono 96-652-6277 a cualquier hora del día, y Radio Alcoy lo emitirá de lunes a viernes en el magazine Hoy por Hoy Alcoy.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En los centros Hiperver encontra el queso rallado Alteza Mozzarella 200 gramos a 1,15 euros. Y este mes, comprando 2 unidades de aceitunas rellenas El Faro 370 gramos, la unidad le sale a 96 céntimos de euro. Y como siempre en Hiperver, la fruta y verdura del día y al mejor precio de lonja.
Hiperver, nos encontrará a su disposición en la calle El Camí de Alcoy y en la avenida Valencia 33 de Muro.
Patricia Blanquer, diputada socialista en el Congrés dels Diputats, benvinguda, què tal?
Hola, bona vesprada i moltíssimes gràcies.
Sabem que Patri té la seva activitat quotidiana al Congrés, a Madrid, però bueno, de tant en quant ens agrada la seva visita per a tratar assumptes d'ací, de la ciutat, que tenen que veure la ciutat i que també es tracten a Madrid. Però anem a començar per una de les qüestions que este cap de setmana ha posat a l'agrupació local socialista d'actualitat, i és aquest nomenament de delegats per al proper Congrés Provincial, i que diu de la situació del partit. Quina és l'avaluació que es fa des d'una militant de base que també ha tingut responsabilitats en el partit?
Bueno, pues la veritat és que el diumenge el que va passar en l'agrupació del COI, com en totes les agrupacions d'Espanya i inclús en altres zones, no? Perquè també militants d'altres poblacions en Europa, en la resta d'Europa i en Amèrica, pues han pogut participar en aquest procés, que no és més que el d'escollir al secretari general. I bueno, pues satisfactòriament pues ha sigut, jo crec que han guanyat tots els militants, perquè per primera vegada en la història democràtica del partit, bueno, pues ha estat escollit el secretari general per tots els militants, perquè és un militant, un vot. I aquesta forma de participació, bueno, pues és la primera vegada que es produeix en el partit, i per això jo crec que és una de les qüestions que cal destacar, que cal posar en valor, i crec que és important destacar-ho. Uh-huh. La qüestió dels delegats és una qüestió, des del meu punt de vista i com a militant, merament insignificatiu, en el sentit de que, bueno, pues l'important era escollir el secretari general. Esa era la convocatòria que teníem. Els delegats són els que, bueno, pues per qüestions que no em pertoquen a mi explicar, algú tindrà que explicar, es van presentar 2 llistes, cosa que vamos, saps què passa en el nostre partit? Que quan hi ha diferents postures, pues tot ho solventem en democràcia, ho solventem votant, i això també és molt positiu. Per tant, ho valore positivament, en el sentit de que els militants voluntàriament van assistir a les urnes, a l'agrupació, i van escollir. El tema dels delegats en parells de deberes, totalment secundari, perquè els delegats que es van escollir anirem al Congrés, que celebrarà en Alacant, per escollir els delegats provincials, que aniran després a ratificar el que ja han elegit els militants, el secretari general, que és Pedro Sánchez. Si algú vol fer una altra lectura, bueno, que m'imagine que ni se sentit la faria, però jo com a militant de base pense que, bueno, pues que el partit, les dades han demostrat que l'agrupació està forta, que està respaldant a l'agrupació i que, bueno, pues que lo que té que fer l'agrupació és continuar treballant i sobretot el secretari general, també alcalde de la ciutat d'Alcoi, que té una tasca molt important en la població d'Alcoi com a alcalde i que des de luego està demostrant que davant les dificultats en les que es trobem, bueno, pues està sortint molt, molt bé, no? Està fent el que pot i la veritat és que jo penso que els resultats l'han avalat.
Uh-huh. Esa qüestió insignificant que comentava Patri, bueno, es dona als periodistes una lectura que Antonio Francesc, alcalde, actual secretari local, pues, i reforçat frente a esa posició crítica amb la seva gestió, no?
I, sense cap dubte, per això t'ho dic, vull dir, però que em referís que la votació en si, bueno, algú estaria pensant en altres qüestions, no? Però realment el que estava escollint-se eren els delegats per al Congrés de la província d'Alacant. I bueno, jo pense que no en esta elecció, sinó que al llarg d'aquests anys, les eleccions, bueno, ho hem pogut veure en les eleccions europees, com socialistes militants s'han volcat en l'agrupació per a, pues, bueno, pues, per a reforçar les idees socialistes, que és per lo que nosaltres estem militant en un partit. Perquè jo crec que les qüestions, no, o les interpretacions que es fan, que està intentant, no, pues d'alguna forma lluites que no tenen cap sentit, perquè la gent no vol que parlem de nosaltres, la gent el que vol és que parlem dels verdaders problemes que té la gent i que donem solucions. I això és lo que cal parlar, no? I que a mi m'agradaria parlar d'aquest tema. I a més que estem en una etapa molt il·lusionant, com el deia, perquè, com el deia, un militant, un vot, però jo crec que en aquest procés no sols ha estat reforçat Toni Francesc, que ho ha estat, no vull posar cap dubte en això, vull dir, està reforçat perquè és el nostre secretari general i a més és l'alcalde de la ciutat d'Alcoi i per tant jo crec que ha tingut un resultat com el que toca, perquè està fent una tasca important i bé. Però també ha eixit reforçat Ximo Puig en la Comunitat Valenciana i ha eixit reforçat tot el partit. Però això no pot quedar-se ahí, sinó que tenim que anar molt més allà. I pense que en Pedro Sánchez s'obri una porta d'il·lusió i de camí de treball per a oferir-li a la gent respostes davant d'una situació en la que es trobem. Perquè, bueno, saps que estic com a diputada en el Congrés dels Diputats, sí. I en les eleccions generals, quan Rajoy es presentava a les eleccions davant de Ciutadans, deia que la situació en la que estava vivint Espanya era una situació catastròfica i que ells anaven a portar solucions. I avui, a fecha d'avui, totes les dades econòmiques i sobretot d'atur, no?, que tant ens preocupa a tots els ciutadans, són unes dades que són molt pitjors que en el 2011 que estava governant Zapatero. Si mirem les dades de l'atur en l'última enquesta de població activa, el primer trimestre del 2014 estàvem al voltant d'un 26% de tasa d'atur. El primer trimestre del 2011, quan governava Zapatero, estava en un 21%. Estem parlant de quasi 5 punts per damunt de la tasa del paro. En això què vull dir-te? Bueno, puc parlar d'això, puc parlar, per exemple, els datos d'afiliació que van eixir, que eren millor que els del mes anterior, però encara estem en 900.000 afiliats menys que en el 2011, el mateix mes en el 2011. En això el que vull dir-te és que la gent el que està esperant és que li donem respostes a la situació en la que es troba aquest país. I això és el que anem a fer nosaltres, donar propostes i donar solucions. I nosaltres no anem a fer el que ha fet el Partit Popular, que és que quan estava en l'oposició prometia, però el que ha fet al llarg d'aquests anys en la legislatura ha sigut més paro, més destrucció d'ocupació i no ha donat ninguna solució a la gent. Que ells diuen ara que en aquests moments n'hi ha una recuperació i que les dades del paro aniran disminuint, home, tot el món sap que en l'economia n'hi ha cicles. I aquests cicles, bueno, pues, n'hi ha una depressió i després n'hi ha un creixement i per tant a Espanya li toca créixer. Ja veurem com eixim d'aquesta crisi, això és l'important, perquè al llarg d'aquests anys s'han retallat moltíssims drets i això és lamentable i per tant nosaltres hem de donar una alternativa seria, però és que a més tindrem que acabar amb moltes de les reformes i contrarreformes que ha fet este govern i que van en contra dels drets dels treballadors, de les dones i de tots en general.
Anem a qüestions que interessen a la gent. La política també interessa, no? Però el dia a dia, el que és les qüestions socials,
Qüestions com, per exemple, agafar el tren per a anar a València a fer qualsevol gestió, apropar-se pues, a la fe, per exemple, són qüestions que la gent de peu pues, cada volta ho té més complicat i estic referint-me al tren Alcoi Xàtiva, que té lluny eixa reforma. Hem conegut aquests dies que el Ministeri de Foment pues, està per privatitzar aquesta línia, almenys l'ha posat en una de les llistes per a com a possibles a privatitzar. Patri, des del Congrés del Diputat, també ha fet molt per a rescatar aquest traçat. Què és el que passa? Què és el que li ocorre a aquesta línia Alcoi Xàtiva, València?
Pues, com bé sabeu, la línia Alcoi Xàtiva ha sigut una de les qüestions que ha estat en la meva activitat parlamentària al llarg d'aquest any. De fet, hem fet dos preguntes orals en comissió de foment sobre el tren Alcoi Xàtiva. I, bueno, aquestes notícies últimes que apareixen i que han vist publicades al Boletí Oficial de l'Estat ens ha cridat l'atenció moltíssim, perquè la última pregunta oral que van fer en la comissió de foment va ser el 13 de maig, fa no res, i li preguntàvem al secretari d'Infraestructures, el senyor Niño González, li preguntàvem sobre quines eren les expectatives, les perspectives del tren Alcoi Xàtiva, què és el que anava a fer-se, quan anava a invertir-se, perquè clar, sense inversions i sense millorar l'oferta, evidentment, bueno, pues no és competitiu en el mercat, i per tant li preguntàvem en quina situació es trobava. I paraules textuals que es poden veure en l'acta d'aquella comissió, ens va dir que en les primeres setmanes del mes de juny es reuniria la comissió de seguiment del protocol de col·laboració entre el Ministeri i la Conselleria per a determinar les inversions que calia fer en el tren Alcoi Xàtiva per a després poder traslladar la titularitat que és de forma part de l'Estat a la Generalitat Valenciana. Clar, t'ho diu així, ell diu les primeres setmanes del mes de juny. L'explicació de per què no s'havia reunit aquesta comissió de seguiment abans, l'excusa que posava era que el projecte que existís per a la modernització de la línia és un projecte que va estar fet en el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, han passat diversos anys i aquest projecte està per actualitzar. Ens va dir que en el mes de juny estaria actualitzat i que ens donaria dades, s'anunciaria, es faria la reunió de comissió de seguiment entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment. Bueno, devia d'estar-nos enganyant, perquè poc temps després apareix en el boletí oficial de l'Estat una resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures en la que ens diu això, que hi ha una sèrie de línies en les que, bueno, pues podrà operar un operador privat. I per tant ens sorgissin moltíssims dubtes i per això nosaltres hem fet una bateria de preguntes en el Congrés dels Diputats, que les hem registrades i que d'alguna forma ens tindran que explicar, perquè clar, un operador privat podrà operar sempre i quan la línia no siga de servei públic o d'obligació de servei públic. I clar, en el mes de desembre del 2012 i en el 5 de juliol del 2013, la línia Alcoi Xàtiva va estar incluïda dintre de les línies que estaven subjectes a obligat de servei públic i, per tant, donava garanties de que aquesta línia anava a oferir el servei i no anava a tancar-se. Clar. Quina situació ens trobem en aquests moments? Pues ens trobem en una situació en la que el secretari d'Infraestructures diu una cosa en la comissió, però després en el BOE fa una altra. I a més, en lloc de fer les inversions que van prometre en el seu dia, el que estan fent és generar confusió i més confusió. Perquè, clar, el que això ha llegit publicat en el BOE, què vol dir? Pues no, jo no tinc respostes a aquesta qüestió perquè no sé quines són les intencions del govern. Les intencions les tindrà que dir el propi ministeri. Per tant, esperem a les respostes per a fer un posicionament clar al respecte. Nosaltres no estem a favor de la privatització per la privatització, però és que no s'entén, és que suporta una confusió brutal, perquè què és el que estan intentant? Que hi hagi un operador, però en quines condicions? No sabem absolutament res, solament sabem que s'ha incorporat en un llistat de línies per a que un operador privat puga prestar aquest servei. Com afectarà, per tant, als serveis que actualment estan oferint-se en aquest tram de Xàtiva-Alcoi? com va afectar la cervesa. Això és el que ens preocupa a nosaltres. Això és el que ens preocupa a nosaltres. Nosaltres no única i exclusivament estem exigint inversions de millora en la modernització, sinó també una campanya que promocione la utilització del tren al Coixàtiva, perquè jo l'ho dic al secretari d'Infraestructures, dic, mire, jo no puc entendre com cada vegada que és una notícia i és d'este tipus, no? És a dir, que al final com si ningú utilitzara el servei. Podria utilitzar-lo molt, molt més gent, perquè al final no és competitiu. Si no fas millores, si no fas uns horaris que s'adecuen a lo que la gent demanda, pues al final este servei no s'utilitza. I per tant, falta una campanya important d'utilització, no? D'este tren. I al llarg d'este any, la veritat és que he fet moltes qüestions, moltes preguntes al respecte i moltes intervencions després del tren al Coixàtiva, i que espere que almenys aprofite per a que estiga este tema damunt de la taula, que no quede nunca l'aix i que qualsevol dia s'alcem i ni siquiera s'enterem, no? Que tanquen els serveis i com resulta que ningú l'utilitza, pues no s'enterem ni siquiera que han tancat el tren, no? I per tant, pues bueno, pues com a alcoyana, com a socialista i com a defensora de que pense que les comunicacions tenen que estar a l'abast de tota la gent, bueno, pues defensaré que la línia Alcoixàtiva pues siga una línia que estiga a l'altura de totes les demés, perquè és que lo que no es pot ser és que es va plantejar un plan de rodalies per a la Comunitat Valenciana i que no estiga adequant-se i invertint-se, quan és una qüestió pues que jo crec que és de important, i que crec que utilitzaria molta més gent en el cas de que es feren les inversions i que es fera el pla de rodalies que en un principi volia fer.
De fet, Aires va complir el 5è aniversari de la signatura d'aquest protocol, en el qual pues, les administracions comprometien a millorar aquest tren, i encara estem esperant a que es dugui a terme.
Efectivament, perquè en aquell entorn, quan es va firmar el protocol, la veritat és que el Ministeri de Foment, quan estava governant els socialistes, van presentar un projecte, i aquest projecte està, i el projecte el tenim. I què és el que ha passat des d'entonces? Des de luego, el que no ha canviat és sigut la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana governa des de fa molts anys el Partit Popular, i des de luego el Partit Popular no ha fet res, absolutament res, en aquest aspecte.
Anem a un altre assumpte que també ha tractat Patri al Congrés dels Diputats. Ja pues, en la seva tasca pues, sempre aporta assumptes que tenen que veure la comarca, i és el de la base d'Aitana. Sabem alguna cosa respecte al seu futur ús?
Res, no sabem absolutament res més del que van saber en el seu dia, perquè lo ideal hauria sigut que s'haguera signat un, pues un conveni entre la Diputació d'Alacant i el Ministeri per a poder reutilitzar aquelles instal·lacions que en el seu dia estaven molt bé i que en aquests moments pues, bueno, pues han sofrit un deteriorament molt important i que bueno, pues que ja resta efectivitat, no, a lo que es proposava en el seu dia. Però lamentar, no, la resposta que ens han donat des del Ministeri de Defensa, perquè dona la sensació com a que estan fent una dejació de funcions de la responsabilitat de la cura i el manteniment del patrimoni que és de tots. I ahir n'hi ha un patrimoni que és de tots els espanyols i que el Ministeri hauria de fer tot el possible per a que es mantinguera en les millors condicions i que no està fent-ho. I per tant, pues, molt positiva en aquest aspecte no puc ser en aquest sentit, no? Jo crec que requeriria un canvi de govern en la Diputació Provincial, fonamentalment també en Espanya, per a que aquest tema tinguera altra volta el foc posat, perquè es van fer molts avanços. Es van fer molts avanços en el govern socialista. De fet, es va arribar a un compromís que no es va signar perquè va haver un canvi de president de la Diputació i es van parar les negociacions, però si no s'hagués sigut una realitat. I en crida molt l'atenció com després de proposar això, bueno, pues un altre alcoyana, no, pues no hagi fet pues els esforços, no, per a poder buscar una solució i una alternativa a aquesta qüestió que es plantejava, que s'hagin quedat única i exclusivament en la negativa, no, sense donar opcions a propostes, alternatives, no?
Una altra diputada alcoyana, es referís, Patri, li ho preguntarem quan la tinguem així en Ràdio Alcoi. Està referència a Amparo Ferrando, no?
Sí, perquè vam ser les dos les que, bueno, pues paradògicament van portar este tema en la comissió, no? Preguntàvem nosaltres una proposició no de llei, clar, i ella es basava en qüestions legals de que el que demanàvem no es podia fer. I tot el món sap que, bueno, quan tu fas una proposta, si tu no estàs d'acord en la proposta de resolució, pots presentar esmenes, pots modificar-la, no? Pots buscar una transaccional per a buscar una solució a aquest tema i que, bueno, pues conjuntament aportar una solució, no? Crec que això no era la intenció, com es va demostrar, perquè simplement la proposta que nosaltres plantejàvem es va votar que no, majoritàriament pel Partit Popular, i va quedar pues en un calaix, no?
I traslladarem la pregunta perquè aporte també les seues explicacions a Amparo Ferrando, que justament la tindrem demà, si en Hoy por Hoy al COI. Patricia Blanquer, diputada socialista en el Congrés, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver comptat amb mi.
Radio Alcoy.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.